tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Un dimecres més, una setmana més, obrim una nova edició del programa radiobalaguer.cat, el programa dedicat al món de la informàtica, el que ens acompanya cada setmana el Jordi de Comsa Online. Què tal, Jordi?
Bones, bé, molt bé. Esperant que plogui.
Esperant que plogui. De moment, aquest diumenge diu que no n'hi ha gaires ganes que plogui, tot i que sembla que apunta, però aquest diumenge és Sant Jordi. Si un Sant Jordi amb aigua potser es deslluita.
Bueno, dissabte o diumenge han donat aigua, no sé,
ja veurem. Aigua, ja veurem, ja veurem. De totes maneres, tingueu present de regalar el llibre i la rosa, de totes maneres, que
sí,
per molt
sí.
que plogui, l'acostum no es pot perdre. A més, setmanes que ens venen apassionants. A l'altre d'allà vindrà la fira. Recordem que, a motiu de la fira, Comsa Online també té estant i ja podem avançar que la setmana que ve parlarem una miqueta d'això, eh?
Sí, la setmana que ve us explicarem les novetats que us presentem aquest any.
Doncs no avancem res més, Jordi. Això ho farem la setmana que ve. Vinga,
sí.
Entrem en matèria, que tenim molts continguts avui. Entrem en matèria. Avui la música ens arriba des d'Alemanya i li porta un duet que s'anomenen Extra Welt. Amb ells començarem parlant no d'Alemanya, sinó de l'estat espanyol, perquè sempre anem copiant allò que fan els altres, sigui bo o sigui dolent, però ja ens agraden aquestes coses. I us recordareu que fa cosa d'un mes ja vam dir que Itàlia prohibia el xat GPT. Doncs a darrere sembla que hi podria anar l'estat espanyol, perquè estan considerant de bloquejar-lo.
Sí, d'entrada a nosaltres no és una notícia que ens agrada, però bueno, alguns països de moment ho estan bloquejant i afirmen que només volen bloquejar i els imposaran unes normes de privacitat i que quan les complixen tornaran a desbloquejar el xat GPT. Per tant, esperem que no sigui una cosa definitiva.
De totes maneres, Jordi, ja ens ve acusant una xarxa virtual d'aquestes amb un node a l'estranger per poder usar una cosa tan fàcil i tan bàsica com aquesta, que ha arribat per quedar-se.
Sí, al final prohibir una cosa com el xat GPT o les intel·ligències artificials tampoc no té molt sentit, perquè bueno, si no les fem per un cantó o no les fem anar per un cantó, les farem anar per un altre. Al final és com ficar parets al cel, no? Al camp.
Doncs sí, Jordi, la veritat és que si de totes maneres un bri d'esperança hi veiem, perquè veiem que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades el que ha fet és demanar als reguladors europeus que avaluïn els problemes. Home, aquesta ja estaria bé. Potser si s'ha de prendre una decisió que es prengui a nivell de tota Europa. No fem com Itàlia unilateralment i comencem ja tancant coses.
Sí, Itàlia, recordem que ja ho vam anunciar fa un parell de setmanes, on va directament decidir tancar el xat GPT. Evidentment, tots els usuaris que utilitzen VPNs o altres sistemes com Tor ho podran utilitzar tranquil·lament.
I Jordi, recordem que ara venim a descobrir la sopa d'all, però el xat GPT és un, és el que té nom, però no seria l'únic. Hi ha el Cloud, el Dragonfly, el Sage, és que n'hi ha...
Sí, el DLL, bueno, és que pràcticament estan sortint ara...
Com bolets, com bolets.
Sí, l'altre dia llegia una pàgina web on podies escollir més d'un centenar d'IAs o d'intel·ligències artificials actualment molt similars al xat GPT.
De fet, després parlarem fins i tot d'Elon Musk, que també diu que en traurà una.
Sí, també.
Tothom.
I és el que acabava de dir, que no n'havíem de fer anar i que s'havien de prohibir. Però
sí,
bé.
Sí, bueno, ella, després us explicarem una miqueta breument del que va la cosa. De totes maneres, estarem al cas, nosaltres estarem pendents de si el bloquegen, a veure si bloquegen aquest només o els bloquegen tots, si el que està incorporat al Bing com el bloquejaran, perquè recordem que està estès a tot arreu, no sé com ho volen manegar.
És tot una mica curiós o absurd, per dir-ho d'alguna manera.
També us volem parlar de ransomware, és la paraula que està de moda als últims programes, des de que va passar allò de l'Hospital Clínic, ara en parlem cada dos per tres i avui volem parlar d'un ransomware que s'anomena Logbit. I us ho volem explicar perquè per primera vegada vol atacar els Mac.
Sí, recordem que el ransomware és un tipus de virus, un virus molt perillós que el que fa és segrestar-nos tota la informació. A l'ordenador que afecta, pot afectar un ordenador, servidors, etc. Bàsicament els deixa inutilitzats i els hi segresta tota la informació, les encripta. I bàsicament aquests grups criminals el que fan després és demanar diners i rescats per aquests diners, per aquesta informació.
Doncs Jordi, si una cosa hem sentit sempre quan tenim a l'abast o prop un usuari que tingui un Mac o companyia, sempre és que els Macs són molt més segurs.
Bueno, els Macs no despreciaríem la seguretat que tenen. Jo penso a nivell de seguretat que són igual de bons que un PC o amb Windows, ni més ni menys. Però, bueno, diguem que no estan tan estesos, no són tan populars i per això no els afectava tant els virus. Però bé, ja ha sortit el primer ransomware, que és el Lockbit, que bàsicament afecta per igual amb un Windows com amb un Mac. I, per tant, si sou usuaris de Mac, també us podeu veure afectat per un ransomware.
La curiositat d'aquest és que afecta a Macs que tinguin processadors d'Apple Silicon, processadors Intel, processadors PowerPC, o sigui que és capaç de saltar d'una plataforma a l'altra i tant li fa, eh? O sigui que no estem protegits perquè tinguem un Mac dels més curiosos.
Sí,
no, eh?
no, per a res. Per tant, afectarà tot tipus de Mac, tot tipus de processadors que tinguin i, per tant, tots els models. I, bueno, comentar finalment només això, que molt en compte amb els virus dels tipus ransomware, que a dia d'avui sí que al cap d'un temps a vegades es poden desxifrar de la informació que segresten, però d'entrada, si són bons, és irrecuperable la informació, eh? Ni en cap clínica de dades, ni cap expert de seguretat d'on sigo, es pot fer res. Per tant, molt cuidado.
De totes maneres, Jordi, explica-li a una empresa que t'atrapen i potser al cap de 7 o 8 mesos podràs recuperar la informació.
Sí,
a veure
o
què
no,
fas.
O no.
O esperaràs 7 o 8 mesos i al final et diran no, és que ni amb 10 anys.
Alguna empresa que s'ha vist afectada pel ransomware, bueno, segons com sigui l'afectació, pràcticament es poden plantejar de plegar, de tancar, així de directe.
Anem a parlar d'altres temes, tot i que aquesta tampoc és bona de notícia, perquè s'han fet estudis i el Samsung Galaxy 23 Ultra carrega sense fils un 30% més a poc que el seu predecessor.
Sí, és una mala notícia bàsicament per això, perquè quan surt un mòbil nou, tècnicament ha de ser molt millor que el mòbil de la generació anterior de l'any passat. Pues bé, sembla ser que això no li ha passat al Samsung Galaxy S23 Ultra, almenys pel que respecte a la carga sense fils.
Uh-huh. Veiem que quan parlem de carga màxima per cable, parlem de 45 watts, però sense fils es mou als 15 watts. 15 watts, Jordi, pel que estem explicant ja avui en dia, moltes càrregues sense fils, és justeta per un buc insígnia.
Sí, a més un mòbil on té una bateria de més de 5.000 mAh, doncs bé, amb 15 watts de carga ràpida, quasi la podríem definir com a carga lenta.
Uh-huh. Doncs així estan les coses, no sabem per què Samsung ha fet això, potser ens sorprèn amb alguna actualització més endavant i és capaç de fer algun canvi, potser han volgut protegir la bateria amb vistes escalfaments, no ho sabem, Samsung de moment no ha dit res.
No ha dit res, no.
Bueno, ja esperarem a veure què passa. I ja pot moure fitxa perquè n'hi ha d'altres que van a l'ample, eh? I avui us volem parlar una mica extensament del Xiaomi 13 Ultra. Per què? Perquè ja és oficial, ha sortit el buc insígnia de Xiaomi a la Xina i ve amb, sobretot amb l'apartat fotogràfic espectacular, eh?
Sí, Xiaomi, una companyia xinesa que s'ha fet molt popular, sobretot per tindre això, mòbils, relació qualitat-preu, molt bons, i sobretot també mòbils econòmics. Pues bé, sembla ser que amb els darrers models, ja fa temps que us ho anem anunciant, ens volen presentar models molt més potents i, per exemple, amb un tema com és la càmera fotogràfica, on no han destacat mai, sembla ser que aquest Xiaomi 13 Ultra sí que destacarà.
Doncs sí, de moment el que ens expliquen, a part del sensor, que és d'una polzada, cosa que ja hem vist amb algun altre telèfon, és que portarà lent Leica d'obertura variable i, a més, amb una espècie de grip on hi puguem acoplar filtres i coses, o sigui, quasi bé com una càmera professional.
Sí, com una reflex, quasi.
Sí, quasi semblarà una reflex, això més que un mòbil. Tot i que us podeu imaginar, no, això és la ràdio, però la imaginació al poder, a darrere s'acoplen i van sortint cosetes, eh? O sigui, no queda el mòbil pla quan hi acoplem aquests filtres i aquestes coses, lògicament, però bueno, tenim aquesta potència si volem anar més enllà en el món de la fotografia amb un mòbil. Jordi, però no només de càmeres viu el mòbil, anem a mirar una miqueta què és el que ens porta.
Sí, porta el processador Snapdragon 8 generació 2, per tant, el SoC més potent que ara mateix al mercat, que el podríem trobar també en algun altre terminal, i a part d'això també porta 16 gigas de memòria DDR5.
Uh-huh. Emmagatzematge UFS 4.0 de fins a 1 tera. També anem bé de capacitat, eh?
Sí, i a més, diguem que porta una refrigeració amb vapor amb microcanals, bàsicament perquè el mòbil no s'acalenta massa.
Uh-huh. Doncs tot això ho tenim amb una pantalla de 6.73 polzades a 1440p, o sigui que és més que Full HD, i 2.600 nits.
Amb HDR,
eh? O sigui que al ple sol també això de lluir bé, eh?
Sí, realment és un mòbil que té molt bona pinta, a part de tindre una freqüència de 120 Hz, com veiem...
Variable, eh? Una cosa que, per exemple, Apple n'ha fet molta bandera, o sigui, pot anar dels 120 Hz a 1 Hz.
Sí, quan esteu llegint una pàgina web, doncs podem anar a un hertz i, bàsicament, quasi no gastar bateria. I quan estem jugant amb un videojoc, aprofitarem el 120.
Uh-huh. Doncs, a banda de tot això, el que diem, del que sí que fa bandera és de l'aspecte fotogràfic. I aquí el que ens parlen és d'un sensor, que és Sony, i que té una dimensió d'una polzada.
Sí, és un aspecte fotogràfic pel qual s'ha destacat aquest mòbil, aquest Xiaomi 13 Ultra, on ens portarà aquest supersensor, a part d'unes lents, com hem dit, que estaven certificades per Leica, un dels fabricants millors del món en quant a lents per a càmeres fotogràfiques.
Jordi, del que sí que fan bandera amb aquest sensor de 50 megapíxels és de l'obertura variable. Fixeu-vos que sempre que us parlem de càmeres de mòbils, us diem doncs tants megapíxels i una obertura focal de 2.8 o el que sigui, no? Aquí no, aquí l'obertura focal varia, o sigui, la podem variar nosaltres, al nostre gust.
Sí, la podem variar, doncs, bueno, evidentment, segons on estiguem tirant la foto i amb quines condicions de llum estiguem. Bàsicament com si fos una càmera reflex i amb diferents òptiques.
Veiem que tenim d'una obertura focal que va de 1.8 fins a 3. D'aquesta manera ens podem ajustar nosaltres al que necessitem.
Sí, a part d'això, també l'acompanyaran a uns sensors de 50 megapíxels pel zoom 2X i també una càmera zoom de 120 mil·límetres. A part d'això, també, bueno, diguem que porta també altres sensors per poder tirar grans angulars, més fotos de nit, etc.
Doncs és curiós, a més, perquè una cosa que veiem és que tots, tant els de zoom com el de gran angular, com el principal, tots són de 50 megapíxels, que a vegades ens tenen acostumats que aquests sensors secundaris són més justets.
Són més justets en quant a resolució i qualitat, però no, amb aquest mòbil tots són espectaculars. I ja finalment comentar la bateria de 5.000 mAh, també de capacitat de Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i també connexió 5G.
Jordi, a part de tot això, veiem que tenim ja amb això el mòbil sencer. A part, també us podem explicar que venen un mòdul grip per la gent que vulgui explorar més encara la fotografia, amb un botó físic i tot això, però tot això es ven a part. Anem a veure una miqueta el tema de l'amalgama de preus, perquè ja veureu que el mòbil té un preu de partida, però és un mòbil que podem afegir-hi complements i també els hem de pagar. Comencem pel model base.
Sí, el model base ve equipat amb 12 GB de memòria RAM i 256 d'emmagatzematge per un preu al canvi d'uns 800 euros.
Doncs segurament quan arribarà aquí serà més car, però déu-n'hi-do, el model base són 12 GB de RAM i 256. Això fa 3 anys hagués sigut el top del top.
Sí.
Doncs aquest és el base. Veiem que després arribem a pujar fins a models de 16 GB i 1 TB. I tampoc no s'encareix tant, perquè seguim per sota dels 1.000 euros.
Sí, un mòbil amb totes les prestacions que us hem explicat i 16 GB i 1 TB val només 970 euros. Uh-huh. Per ser el que és, tampoc no és excessiu.
Veurem, de totes maneres, estem calculant preus al canvi respecte a iuans. Quan vinguem aquí a preus europeus, segurament ens l'encariran una mica més. A banda de tot això, també us hem d'explicar que també han sortit, com diem, mòduls a parts. Per exemple, aquest mòdul grip per a filtres, perquè puguem acoplar filtres a les nostres càmeres, ens costarà uns 100 euros més. O sigui, són coses que hem d'anar comprant a part. Doncs, bueno, si sou amants de la fotografia, potser és un mòbil per explorar aquest,
Sí, veurem els benchmarks de fotografia, l'OXMark, per exemple, i altres que ens puguen dir d'aquesta càmera.
Doncs estarem pendents i us ho explicarem. A banda d'això, i més breument, també us volem explicar que Xiaomi ha presentat noves tauletes. Són la Pad 6 i la Pad 6 Pro, i crida l'atenció sobretot la Pro per la velocitat de procés que li han posat.
Sí, unes tauletes que no estàvem gaire acostumats, no? O no eren gaire coneguts al mercat d'aquí, però bé, també Xiaomi té tablets, a part de tauletes, a part de mòbils, i bueno, us presentem els models que ja estan al mercat, que un és el Xiaomi 6 i el Xiaomi 6 Pro.
Doncs el primer que crida l'atenció, com dèiem, del Pad 6 Pro és el processador. Porta un Snapdragon 8 Plus de primera generació. No està gens malament quan estem acostumats a que les tauletes són sempre les germanes pobres,
Sí, i a part també destaca el Pad 6 Pro, que disposa de 4 altaveus que actuen de forma intel·ligent per crear un efecte de cinema privat amb un radi de 360 graus, és a dir, perfecte per veure pel·lícules des d'aquest tablet.
I també, juntament amb tot això, tenim el Pad 6, a ser que és el que no és Pro. I veiem que comparteix certes coses, l'únic que li han retallat, sobretot el que veiem en processador i també les càmeres, són una mica inferiors.
Sí, la versió més bàsica de la tauleta de Xiaomi, que és el Pad 6, costarà uns 318 euros, i la més potenta, que és el 6 Pro, el Pad 6 Pro, uns 451.
Doncs tampoc són excessivament cares, però ser unes tauletes més que excel·lents. Si voleu saber-ne més, busqueu informació i trobareu totes les característiques. I ara parlem de processadors. Hem parlat de l'Snapdragon 8 Generació 2, també de la U, que estava en aquestes tauletes, i ara us volem parlar de l'Snapdragon 8 Generació 3 i de les bones notícies que ens porta.
Sí, de moment aquest processador encara no està al mercat, encara no veurem cap mòbil amb aquest dispositiu, però bé, sembla ser que Qualcomm ja l'està preparant i ja té algunes estadístiques de rendiment que ens oferirà.
Jordi, i a més del que han fet bandera, suposem que deu ser la millor característica, és de la GPU, del rendiment dels gràfics, eh?
Sí, no sabem si és perquè també Samsung, recordem que estava treballant a Mati, a AMD, per fer un xip per a mòbils amb un processador gràfic seu, doncs bé, sembla ser que Qualcomm ens presenta el seu model nou i és un 50% més potent amb processador gràfic que l'actual generació.
O sigui, que l'Snapdragon 8 Generació 2, el que diem sempre el processador més potent del mercat, aquest en gràfics rendeix un 50% més.
És molt, eh?
És moltíssim. Un salt d'una generació a una altra, un 50%, és una barbaritat.
Bueno, alguns se preguntaran ja, i quan podrem disfrutar d'aquest processador als nostres mòbils nous? Pues bé, de cara a final d'any.
Doncs bona competència que li surten els altres a Apple, per exemple, amb els seus A17 Bionic, o també altres com MediaTek, que últimament estan en bandera de tot, i justament de MediaTek també volíem parlar avui, Jordi, perquè la companyia, la neguet lleig, la dels processadors barats, que ha vingut a reinar ara, no sé, sembla, ens han presentat Dimensity Auto, o sigui que també fan el salt a governar cotxes.
Sí, bàsicament a ningú se li escapa que, bueno, potser ho va ficar de moda els Tesla, no? I, però bueno, avui en dia tots els cotxes, diguem que pràcticament porten uns sistemes on són sistemes d'entreteniment, no? Amb processadors molt sofisticats que ho governen tot, i aquí és on vol entrar també MediaTek amb el seu Dimensity Auto.
Doncs Dimensity Auto, de fet, ells el que estan fent ja és presentar-lo i ja començar a parlar amb els primers fabricants de cotxes perquè el puguin incorporar. I què és el que ens volen fer? Doncs tot un ecosistema, tot un entorn de funcionament del nostre cotxe amb multiprocessadors d'intel·ligència artificial i tot el que fa falta per comandar un cotxe, no només per l'entreteniment, sinó per comandar-lo directament, eh?
Sí, ens oferiran fins a 4 solucions diferents, la que s'anomena Dimensity Auto Cockpit, la Dimensity Auto Connect i Dimensity Auto Drive i Dimensity Audio Auto Components.
Doncs sí, Jordi, cadascuna va encarada una miqueta a una cosa o l'altra, eh? Veiem que ja el cockpit potser seria més el tema del gaudí, de tindre pantalles amb diversió. Tenim l'AutoConnect, que aquí ja vindria amb la connectivitat a l'ample, porti fins i tot connexions via satèl·lit per tindre, bueno, el futur que diuen, no? Que tots hem de poder enviar missatges, siguem on siguem, a través del satèl·lit. Tenim l'AutoDrive, aquí ja veiem que apunten purament a la conducció autònoma, no?
Autònoma, sí, sí. Mm-hmm.
I després tenim, finalment, el Dimensity Components, que és purament per donar més fiabilitat als vehicles connectats i millorant l'energia.
Sí,
el consum.
Sí, bàsicament MediaTek, amb totes aquestes 4 solucions, es compromet a invertir en aquesta nova plataforma per evolucionar i oferir la demanda que genera el sector automobilístic. A partir d'aquí veurem els fabricants, no, que decideixen apostar per aquesta plataforma.
Jordi, al final anirem a comprar un cotxe i ens passarà com amb el mòbil. Preguntarem quin processador porta, eh?
Sí, 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 un MediaTek o un Qualcomm.
Sí, sí, anirà la cosa així. Fa una estona us explicàvem de que l'estat espanyol està estudiant a veure si havia de prohibir ChatGPT. Doncs ara sabem que Microsoft ha integrat Bing al teclat SwiftKey per Android i per a iOS.
Sí, quan la Comissió Europea, quan Espanya decideix on prohibir el ChatGPT, no se n'haurà donat compte i Microsoft ja l'haurà ficat hasta la sopa, que és el que està fent.
Doncs sí, perquè si introduïm Bing al teclat SwiftKey, vol dir que el teclat que està usant moltíssima gent, que té descarregat i que estan fent anar, porta el buscador Bing incorporat, i de retruc, si porta el Bing incorporat, doncs ens porta la intel·ligència artificial d'OpenAI.
Sí, recordem aquest teclat que podem instal·lar al nostre dispositiu mòbil, tant sigui Android com iOS, pues bàsicament ens arriba de la mà de Microsoft, i bàsicament ens arribarà ja amb la funció de ChatGPT directe.
Porta el Bing Chat, que recordem que el Bing Chat, tot i que no és directament el ChatGPT, sí que fan els mateixos sistemes, o sigui, és el mateix.
Sí, sí, el Bing Chat bàsicament és el ChatGPT, la versió 4.0.
Doncs, que us sapigueu, ho ha integrat. Si el teniu instal·lat, si esteu afanant a SwiftKey, tant sigui amb un sistema com a l'altre, amb Android o amb iOS, en la propera actualització us arribarà ja el Bing Chat, i juntament amb el Bing. O sigui que podreu fer des del mateix teclat cerques a internet i, a més, fer cerques intel·ligents.
Sí, sí, sí.
I no li deu haver agradat gaire la notícia a Google i menys li agradarà tampoc la que us expliquem a continuació, perquè Samsung estaria considerant utilitzar Bing com a motor de cerca predeterminat. Vaja, a Google li estan sortint els nans per tot arreu.
Sí, realment és una notícia que és realment molt impactant, ja que fa més d'una dècada, no, que Google està governant el tema dels buscadors d'internet, però amb madura i sobre més d'unes quotes del mercat en alguns països del 90% respecte a la competència. Pues bé, sembla ser que això pot canviar, pot haver una tendència que ho canvio, i és bàsicament amb el Bing de Microsoft i gràcies al ChatGPT, com hem explicat.
Jordi, fa un moment explicàvem això, no?, que s'incorporaria amb teclats com el SwiftKey, un teclat que molta gent està utilitzant, i ara el que expliquen és que Samsung estaria considerant utilitzar-lo com a motor de cerca predeterminat.
Sí, la majoria de fabricants de mòbils, pues, bàsicament a dia d'avui, utilitzen el Google, no?, per fer qualsevol cerca que vols fer amb el mòbil. Porten el buscador integrat i quan tu busques alguna cosa, pues, bàsicament ja et salta el buscador de Google, no?, i t'adreça a internet fent servir el buscador de Google.
Doncs això podria canviar en els terminals Samsung. I recordem que Samsung no és pas un dels fabricants que ven menys.
No, Samsung és dels fabricants que ven més mòbils del món. Bàsicament tant de gamma mitja com gamma alta, sobretot.
Doncs veurem, de moment ho estan considerant i sens dubte suposo que, Jordi, el que ha sigut determinant és la presència d'aquesta intel·ligència artificial.
Del ChatGPT, ni més ni menys.
Doncs veurem on para aquell famós Bart, em sembla que es deia, allò del Google, l'experiment aquell que no va acabar de sortir prou bé la presentació de París. Ja poden córrer, suposo que hi deu haver unes corredisses dels despatxos de Can Google.
Ara mateix no m'agradaria ser enginyer de Google, eh?
No,
deuen... Almenys d'aquest sector.
Deuen anar pressionadets. Anem a parlar d'altres temes. Va, deixem la intel·ligència artificial, deixem això a banda. Fa uns dies us vam anunciar que hi hauria la conferència de desenvolupadors d'Apple ben aviat. Doncs ara el que sembla, us vam dir que segurament, a part de programari, hi hauria alguna sorpreseta més, sembla que la sorpreseta podria ser el MacBook Air de 15,5 polzades.
Sí, a la conferència que ens presentarà Apple aquest any, que com més concretament serà el 5 de juny, doncs sembla ser que ja ens presentarà un nou portàtil, la versió ultraportàtil, l'Air, i bàsicament serà un nou model de 15,5. És un model sorprenent perquè recordem que la versió Air no havia tingut mai un portàtil d'aquest tamany.
Doncs Jordi, de totes maneres això sembla que està confirmat, eh? O sigui, no és que sigui un rumor, sinó que està confirmat que tindrem aquesta presentació d'aquesta nova mida de portàtil amb Air.
Sí, un portàtil ultra lleuger, però amb una pantalla més que gran.
Recordem que justament l'especificació Air ens ve a dir això, eh? Són portàtils que molta gent agafa, per exemple, per anar a la universitat, coses així. No és la sèrie Pro, és la sèrie de la gent que busca molta mobilitat.
Sí, ara que ningú s'assusta i que es penso que el nou MacBook Air, no, canviarà per ser un portàtil no tan lleuger. I és tot el contrari. És que gràcies a la tecnologia, no, i a pràcticament poder fabricar pantalles sense marcs, doncs amb un mateix tamany de portàtil de MacBook Air han pogut integrar, doncs això, una pantalla de 15,5.
O sigui que no és que creixi molt més, sinó que el que tenim és més aprofitament, allò que diu, sí, l'espai útil de pantalla.
Espai útil, correcte.
Doncs ho haurem de veure el dia 5 de juny, perquè encara queda un dubte. Hi ha gent que diu que sortirà amb processador M2 Pro i hi ha gent que s'aventura a dir que sortirà ja amb l'M3.
Sí, veurem. Això són tots rumors de moment.
Sí, això no ho sabem. Sí que sabem que sortirà, però no sabem com anirà equipat. I també us volem parlar, ja que parlem d'Apple, de l'iOS 17, perquè hauria de portar la càrrega lateral d'aplicacions segons els darrers rumors. Tornem a entrar al terreny dels rumors, ara.
Sí, però no sols al tema futbolístic, no?, que hi ha rumors, sinó al tema informàtic també veiem que n'expliquem molts cada setmana.
Doncs, Jordi, la càrrega lateral. Què és això de la càrrega lateral?
Sí, bàsicament...
És allò de saltar-nos l'App Store, no?
Sí, bàsicament ens podem, diguem que ens podem, a través de la càrrega lateral d'aplicacions, saltar-nos el que diu l'Apple Store.
Doncs recordem que és una cosa que ha creat força controvèrsia i que a la llarga tenim previst ficar-ho. O sigui, és allò de que no puguem carregar aplicacions que no vinguin de la botiga oficial. La setmana passada o de l'altra, sempre parlem d'Apple, els deixem malament, recordem que Google havia tingut cases, no?, em sembla que era a Corea, justament per aquest tema, eh? Pel tema de que impedia altres botigues que tinguessin certes aplicacions. O sigui, si vols tindre l'aplicació a la botiga principal, que no te la vegui en una altra botiga. Apple, directament, la majoria d'aplicacions, si no passes per la seva botiga oficial, no te les deixen instal·lar.
Sí, sí. Per tant, bueno, veurem com acaba aquest tema de si finalment podem utilitzar tendes d'aplicacions fora de l'App Store.
Jo suposo que crearà controvèrsia, ja hi haurà qui s'estarà posant les mans al cap. Molta gent diu que aquesta és la clau de la seguretat d'Apple, que només hi ha una sola botiga i les aplicacions estan molt controlades.
Bueno, per a alguns usuaris és dolent, per a altres, bo, bàsicament, tindre una mica de llibertat pues, tampoc no és tan dolent.
Veurem, doncs, al cap i a la fi, la decisió és de cadascú. Si tu no te'n fies, sempre descarrega de la botiga oficial i el teu mòbil estarà més que segur.
Sí.
Veurem com acaba, però sembla que arribaria a l'iOS 17, això de poder carregar aplicacions amb càrrega lateral, que en diuen, o sigui, des d'una altra botiga que no sigui l'oficial. Anem a parlar de Google, va, alguna cosa bona li hem d'explicar perquè últimament, com dèiem, sempre li van creixent dents per tot arreu i ara bueno, fan un passet més enllà amb el Chrome i ens expliquen que han accelerat el Chrome un 10% amb els sistemes operatius macOS.
Sí, la millora no és per a Windows, sinó per a macOS X i bàsicament les xifres d'ús cada vegada ens demostren més, no?, que el Chrome OS també és més utilitzat cada cop més tant amb macOS X com amb Windows, i per damunt, per exemple, el macOS X del Safari.
De totes maneres, veiem que també ens expliquen que aquesta millora del 10% també ha arribat a Android, o sigui que tant amb un sistema com a l'altre, a Windows ja vam parlar potser fa un parell de setmanes de que havien fet allò de que tancava les pestanyes o les deixava hibernades les que no s'usaven per a guanyar una mica de velocitat. Ara aquí els canvis els fan a Mac i a Android.
Per tant, bueno, una bona millora si sou usuaris de Chrome OS, tant de Mac com d'Android.
Jordi, un Chrome que és Chrome OS, és el navegador Chrome, recordem que sí, ha guanyat molta quota de mercat. De moment Google també impera aquí, tot i que no tant, no amb un 90%, però el Chrome és el navegador més usat. Esperem a veure què passa ara amb el Bing i amb la intel·ligència artificial, si Microsoft l'incorpora al Bing, a veure si també tindrà un sorpasso amb el navegador. Ja només li faltaria això.
Sí, sí, sí.
Esperarem. Fa alguns dies que fem bullir l'olla també amb l'Android 14. Us hem explicat algunes de les novetats que sembla que incorporaria i el que sabem ara ja és que la primera beta d'Android ha arribat ja als Google Pixel, o sigui que ja hi ha gent que la pot provar.
Sí, els Google Pixels, els mòbils de referència que distribueix i ben comercialitza Google, i bàsicament ja podran disfrutar d'una versió no final, d'una versió beta, que està basada en Android 14.
De totes maneres, Jordi, és a nivell de proves, us ho expliquem així, perquè sempre recordem que el sistema operatiu Android acostuma a sortir passat l'estiu, acostuma a sortir i setembre-octubre.
Sí, tot i això, els entusiastes, no?, de la tecnologia, de provar coses, pues, ho podran provar ja.
També us volem parlar, ja que estem amb Google, del Google Pixel Tablet. Finalment tindrem tauleta de Google i arribarà amb el SoC Tensor G2.
Sí, finalment no sols tindrem els Google Pixels en mòbil, sinó també tindrem uns tablets que s'anomenaran, doncs així, Google Pixel Tablet.
Jordi, fa un temps tothom volia tablets, després sembla que havien de desaparèixer, que ningú en demanava, i ara sembla que tots els fabricants es tornen a escarrassar a fer tablets. Potser la gent no les renovava perquè ja es tenien bé el que tenien i ara sí que hi torna bé el mercat, no?
Sí, sembla ser que bueno, el mercat també existeix i, per tant, també és un producte que no anirà menys, sinó que segurament anirà més.
Doncs pel que veiem i pel que ens han explicat, portarà el Tensor G2, o sigui, processador propi de la casa, a veure què tal va, i també portarà una dock on podrem deixar la nostra tablet, que a més de carregar-nos-la ens farà d'altaveus per tindre més potència.
Sí, de moment, tot i això, aquests tablets aniran amb Android 13 i segurament s'actualitzaran també amb el 14.
Doncs esperarem a veure quan surten i bueno, a veure què tal van. Segurament al juny hi ha d'haver la conferència de desenvolupadors també de Google. També mira quina casualitat, fer-la coincidir amb la d'Apple i llavors sabrem més de quan surten. Us expliquem també que Spotify ha llançat un nou giny per la pantalla de bloqueig d'iOS. Ara us explicarem què és el que fa.
Bàsicament, amb el llançament de l'iOS 16, doncs arriba aquest nou widget que el trobarem dintre de la pantalla de bloqueig.
A grans trets, recordem que fins no fa molt l'iOS era bastant restrictiu, no ens deixava moltes coses a la pantalla de bloqueig que sortissin, ell tenia molt control. Ara el que podrem fer és tindre una mica de control bàsic sobre la pantalla de bloqueig.
Sí, i la utilitat d'aquest giny no va més enllà que accelerar el procés d'obrir l'aplicació de Spotify.
Doncs una miqueta el que diem, uns massa tancats, els altres massa oberts. Bueno, van obrint cosetes a Can Apple i les aplicacions en fan ús. Si sou usuaris de Spotify, l'agraireu. No
sí,
caldrà haver de desbloquejar, fent el Face ID, tota la història. A vegades simplement el que volem és passar aquella cançó i no volem tantes històries. Doncs ens anirà més que bé. També us volem parlar de WhatsApp, perquè afegeix noves mesures de seguretat centrades en la verificació legítima de l'usuari, o sigui, en benefici nostre, en principi.
Sí, WhatsApp afegeix o segueix treballant en afegir millores a l'aplicació. veiem que quasi cada setmana es presentem novetats. I ara una de les que ens crida més és que els usuaris els oferirà noves característiques per poder utilitzar bàsicament verificar l'usuari.
Sobretot, per exemple, veiem que la protecció de comptes ajudarà a comprovar si som els que estem canviant un dispositiu nou. Enviaran un missatge de confirmació a l'antic dispositiu per assegurar-nos que ningú ho està fent per nosaltres. Verificacions de dispositius, doncs, evitar codis maliciosos que es puguin apoderar del nostre compte de WhatsApp.
Sí, tot de mesures que bàsicament estan centrades en això, quan ens canviem un mòbil, un terminal, que no ens lo puguen o no puguen utilitzar aquestes funcionalitats per robar-nos el nostre WhatsApp.
Doncs unes mesures que arribaran en els propers mesos, s'aniran desplegant poquet a poquet, ja està bé que les coses tornin més segures, tot i que després també parlarem de seguretat i ja veureu quina notícia us explicarem. Parlem també d'Amazon. Aquesta notícia també hi ha molta gent que li farà gràcia. Tots tenim el nostre espectacular home cinema, la nostra espectacular televisió amb una barra de so que sona atronant, però després volem veure una pel·lícula al vespre i ens passa allò de que quan baixem el volum sonen tan forts els efectes que no sentim el que diuen les veus i hem d'acabar activant fins i tot els subtítols per saber què diuen. T'ha passat això, Jordi, no? Que no entens el que diuen.
A vegades és molt empipador això. O sins, no? La dona que et diu, afluixa la tele.
Sí, afluixa la tele, que no són hores que... I tu dius, és que no estic entenent el que diuen.
És que no se sent, és que no se sent.
I en canvi, a l'habitació del costat s'estan sentint els avions que volen a tota velocitat.
Pues bé, això bàsicament és com diu l'Oriol, passa moltes vegades en moltes pel·lícules que diguem que els efectes sonors, les músiques, etc., estan tan fortes comparades amb el diàleg o els àudios de les veus que no se senten.
Doncs el que ha fet Amazon és afegir una nova funció de millora de diàleg. O sigui, el que venen a fer-nos és que sentim més pel que diuen.
Sí, és una funció que trobarem al Prime Video i s'anomena Dialog Boost. I bàsicament ens permet això, que els diàlegs, que les veus, se senten més fortes. I també relacionat amb una bona notícia també per Prime Video, si no ho llegia malament, aquesta setmana ja ha superat a Netflix, a Espanya, per exemple.
Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, una nova funcionalitat, tot i que us han de dir que a nivell negatiu diu que ho fa per intel·ligència artificial i de moment l'han aplicat només a quan tenim àudios en anglès. Aniran creixent, suposem, perquè han de frenar la intel·ligència artificial justament per potenciar aquestes veus, però bueno, és un primer pas, Jordi. Sembla que no som els únics que tenim aquest problema a casa.
Sembla que no.
Sembla que algú més també el té, aquest problema. Per cert, si algú vol experimentar, vol buscar, no està a la secció d'àudios. Curiosament està a la secció de subtítols, perquè el que han comprovat és que la gent, quan li passa això, activa els subtítols per llegir la pel·lícula. Diu, ja els hi fiquem allí i ho trobaran allí.
Sí.
Doncs mira, una notícia que ens ha fet gràcia comentar-vos. Abans d'entrar a l'apartat de breus i d'anar directament també a parlar de videojocs. Vinga, va, entrem a la secció de breus. Comencem parlant en breus d'Elon Musk. Elon Musk torna a ser notícia perquè, després de Jordi, com has dit tu, que va dir que això de la intel·ligència artificial que no ho havíem de fer anar, ara canvia una mica d'idea, però una mica.
Sí, el senyor Elon Musk va ser dels científics, no?, o enginyers o persones amb veu i vot, no?, amb aquest món tecnològic, que va dir que s'havia de prohibir o aturar la evolució d'intel·ligències artificials com el ChatGPT com a mínim durant 6 mesos. Pues bé, diguem que ha anunciat que ja està fent ell una nova intel·ligència artificial que s'anomena TruthGPT. És a dir, pareu los altres perquè n'avança més jo.
No sé, si ara ha sonat una mica amb això. De totes maneres, ho han vestit una miqueta i aquí el que ens expliquen és que, bueno, ell diu que està molt preocupat pel potencial dany que pugui causar la intel·ligència artificial a la humanitat i el que vol és llançar una alternativa que intenti comprendre l'univers i no danyar la humanitat.
Sí, bàsicament suposo que Elon Musk és un fan, no?, de les pel·lícules Terminator i suposo que, bueno, potser sí. Després riurem tots, però bueno, suposo que s'imagina aquest futur apocalíptic governat els mons per aquestes IAs.
Doncs veurem com acaba tot plegat, perquè va una mica lligat amb la notícia que us explicarem tot seguit. Ha aparegut certa preocupació per la seguretat dels models de llenguatge, perquè justament el que ha aparegut són els primers piratejos a ChatGPT i, a més, a la versió 4.
Sí, faltava poc, no?, perquè arribessin ja els primers hackers i aconseguissin piratejar el ChatGPT.
A més, el hacker aquest veiem que té molt nom de hacker, Alex Polyakov. Ja ens inspira això, aquest nom.
Igual no és de Rússia, però el nom ja, no sé, me sembla que tots els hackers vinguen de la Xina o de Rússia.
Sí.
Si més no, bueno, són països que, com que no casen massa amb el món occidental, doncs, bueno, diguem que és fàcil fet passar per un hacker d'aquests països. dos.
Doncs el que ha aconseguit aquest bon home és hackejar l'última versió del model de llenguatge que sustenta el GPT-4.
Sí, la darrera versió de ChatGPT, la que podem trobar al mateix Bing Chat, doncs bé, sembla ser que aquesta persona l'ha pogut piratejar. I bàsicament ha aconseguit fer saltar tots els filtres i que el ChatGPT es torni racista.
Doncs sí, això sembla, ha aconseguit que es torni racista i fins i tot diu que proposi actes il·legals, o sigui que... Així és com es pirateja una intel·ligència artificial, o sigui, directament no és que se l'hagi descarregat al seu ordinador ni cap cosa d'aquestes estranyes, sinó que el que ha aconseguit és que pugui la intel·ligència artificial fer coses que en principi han programat per a que no ho faci.
Sí, i de moment la companyia que desenvolupa ChatGPT, que és OpenAI, ja ha dit que donarà una recompensa de fins a $20,000 als pirates o hackers que els expliquin com ho fan.
Doncs això és el que volen, per millorar-la, doncs...
Amb la finalitat de millorar-la, evidentment.
En lloc de ficar-te contra ells directament, doncs va, si em dius com, com que de moment segrestar-la, no, encara no hem tingut un atac de ransomware, encara no hem arribat a aquest punt, doncs com a mínim jo et pagaré fins a $20,000 si m'expliques què és el que estàs fent per a que em facis fallar, i bueno, és una altra manera de reparar-ho. De totes maneres, intel·ligència artificial amunt, intel·ligència artificial avall, ha arribat per quedar-se això. I ara us volem parlar d'Adobe Firefly. Per què? Perquè és aquesta suite d'Adobe que ha afegit noves eines impulsades per a intel·ligència artificial.
Sí, aquesta suite s'utilitza per edició de vídeo. I, per tant, aquest Adobe Firefly porta ja una IA per facilitar la creació i edició de vídeos i també àudios.
A grans trets ens permeten des de crear sons concrets que nosaltres vulguem i que no tenim, un moment donat que necessitem un efecte ens el crea directament al vol, o canviar fins i tot la llum d'un vídeo i dir, per exemple, aquest vídeo que he fet m'agradaria que fos al vespre i l'he gravat a ple migdia. Doncs és capaç la intel·ligència artificial de crear-nos la sensació de com si l'haguessin gravat al vespre. Eh?
Sí, realment, si no heu pogut provar, podeu revisar intel·ligències artificials que sobretot en el món de la imatge i el vídeo estan fent coses espectaculars.
Doncs Adobe també s'hi suma, Adobe els grans mestres de l'edició d'àudio i vídeo, Adobe Firefly ja incorpora també intel·ligència artificial. I abans que parlem de les grans mesures de seguretat que incorpora WhatsApp, doncs hem dit que us explicarem una notícia que ens feia gràcia també, o d'aquella manera, no? La gràcia, aquí és el sarcasme, i és que WhatsApp ha instat el govern britànic a respectar el xifratge de missatges en el projecte de llei de seguretat en línia.
Sí, sembla ser que el govern britànic vol fer una nova llei i aquí diguem que no deixaria que les companyies apliquessin un xifratge de punt a punt, per dir-ho així.
Allò que ens han explicat durant tant temps de a veure quina és la companyia, no facis anar aquesta que encara no fa allò del xifratge d'extrem a extrem, o sigui, les dades no van encriptades entre tu i qui el rep. Doncs ara sembla que allà volen fer una llei perquè això deixi de ser així.
Sí, per tant, com a mínim ens crida l'atenció i WhatsApp ja s'ha ficat les mans al cap i ha dit que, bueno, que prohibir el xifrat de punt a punt seria un sinsentit.
Doncs ja veurem, perquè suposem que el govern, algú dirà, home, això és que el govern vol espiar, vol tafanejar, bueno, potser ells alegaran, no?, allò del control terrorista, cadascú hi donarà la seva versió. De totes maneres, és una llei, un projecte de llei. De fet, encara que està estudiant el govern britànic, veurem com acaba, però podria ser que el que han tardat tant anys a implementar les companyies a nivell de seguretat, vinguin les lleis i s'ho carreguin ara, eh? I haguem d'anar justament al revés. Veurem com acaba. Estarem pendents, també. I finalment, abans d'anar a parlar de videojocs, ja us volem fer una mica la gracieta, perquè és, bueno, fa un parell de setmanes que hi ha hagut una mica d'intercanvis de missatges entre la BBC i Elon Musk, perquè el Twitter ha començat a etiquetar els mitjans de televisió i de comunicació públics amb una etiqueta que hi diu, pues, que és un mitjà finançat pel govern del país de turn. No, i la BBC això es va posar les mans al cap perquè diu que finançat pel govern no.
Sí, bàsicament als canals televisius no els agrada aquesta etiqueta. I diguem que Ràdio Televisió Espanyola ja s'ha pronunciat, ha fet una queixa a Twitter, igual han trucat directament al senyor Elon Musk, no ho sabem, però han dit que estan totalment amb aquesta etiqueta i que ells no són un mitjà finançat pel govern. El que són és un mitjà finançat públicament, que són coses diferents.
Sí, és una manera, són dues maneres d'entendre-ho i sí, realment si vas a analitzar bé el fons de la paraula, tenen raó. no?
Sí, bueno.
Sí, clar, és un mitjà públic. Sempre s'ha dit que és una televisió pública o una ràdio pública, no és una ràdio del govern. I, clar,
són coses diferents.
Són coses completament diferents. La BBC se les va tindre, Elon Musk va fer la seva conyeta, els va fer els seus comentaris que havia de fer pertinents per Twitter, però finalment ho han aconseguit. Han aconseguit de que canvin, facin aquest canvi.
Sí, per tant, esperem a veure si a ràdio televisió també els fan cas, i sembla ser que altres canals, també d'aquí, com TV3, també els han etiquetat com això, com a mitjà finançat pel govern. De moment TV3 per això no s'ha pronunciat.
Bueno, esperem, potser li ha agafat una mica per sorpresa. Han fet una mirada, han mirat, per exemple, la televisió valenciana o la televisió basca i a cap no s'han ficat res. Només ha sigut la televisió espanyola i a TV3.
Curiós.
Televisió espanyola sí que estan, suposo, més empipats perquè els han fet a tots els comptes de Twitter que tenen. A TV3, de moment, només ha sigut el principal, però bueno, si ha sigut un, els altres van al darrere.
Sí, sí, sí.
És aquell apunt, no? Aquella petita diferència, fixeu-vos, finançat pel govern o finançat públicament.
En fons públics.
És una paraula, i una simple paraula de la controvèrsia que està portant. Anem a parlar de videojocs. Jordi, vinga, va, per on entrem? Entrem per algunes novetats, i la primera d'elles és que Sony està preparant un nou servei de gaming al núvol.
Sí, davant dels rumors de la seva consola portàtil, que us vam anunciar la setmana passada, doncs sembla ser que està preparant un servei al núvol de streaming. A part d'això, també us volíem comentar que Sega ha comprat o està comprant la companyia Rovio. Diguem que potser aquest nom d'aquesta companyia no us sona, però quan us direm que és la companyia que és creadora de l'Angry Birds, segurament us sonarà més. Sega ha pagat 706 milions de dòlars per comprar Rovio.
Sembla que està de moda això de comprar companyies de videojocs ara.
Sí, i tot i això es considera una compra menor, però déu-n'hi-do els diners.
Doncs, clar, quan has dit Angry Birds, tots hem sabut de què es parla, eh? No és una gran desenvolupadora de videojocs, però els seus quartos li ha costat. I finalment també, Jordi, dins de l'apartat de videojocs, hem de parlar de Netflix.
Sí, sembla ser que Netflix està apostant totalment per desenvolupar videojocs dins de la plataforma Netflix i perquè puguem jugar amb videojocs dins de Netflix, no sols veure pel·lícules i sèries, i han fitxat amb un dels creatius de 3-4 indústries. Diguem que pot ser, aquest nom de companyia no sona, però diguem que si és un dels responsables de jocs com Halo Infinite, dintre de Microsoft Studios, i també de jocs com el Destiny, doncs segurament ja pensareu que és una bona peça, en aquest sentit.
Doncs si es van envoltant de bons professionals d'aquest calibre és perquè van de forma molt seriosa. Jordi, potser li estan veient les orelles al llop, allò que deies abans, no? De que Netflix havia estat superat per Prime, per exemple, a l'estat espanyol.
Sí, sí, sí.
Doncs veurem com acaba tot plegat i veurem, perquè potser no és només qüestió de donar un ampli catàleg i ampli catàleg de serveis, perquè a part de vídeo tinguis també això, sinó potser a vegades també és qüestió del preu.
Mm-hmm.
El preu, ja sabeu que ara aquí hi ha una mica de competència a plataformes, hi ha plataformes des dels 6 euros fins als vora 20, que val el Netflix complet amb 4K.
O l'Sky Showtime, no?, que sí, val 3 eurets.
Sí, imagineu-vos, fins on podem arribar a rebaixar. Vinga, anem a jugar. Jordi, anem a parlar de jocs de la setmana, deixem-nos de coses futures i anem a veure alguns que ja puguem tocar. I per on comencem?
Sí, començarem explicant-vos una sèrie de jocs, però primer us direm que el joc d'aquesta setmana és, sens dubte, el Dead Island 2, un joc de zombis, d'humor, que després us parlarem.
Doncs, vale, és una mena d'avançada, això, Jordi?
Sí.
Per ficar la mel als llavis. Vinga, va. Doncs parlem d'altres jocs de la setmana i deixem per després aquest Dead Island 2. Comencem parlant del Minecraft Legends.
Sí, us parlem d'un videojoc basat en la saga Minecraft i és un videojoc que ja us vam parlar la setmana passada o setmanes anteriors com a pròximes estrenes. Finalment ja el tenim aquí i recordem que és un joc fet pel Microsoft que segueix traient rendiment a tot l'univers de Minecraft, amb els jocs derivats com aquest. És una nova expansió que es diu Legends i ens va barreja acció i estratègia i haurem de guiar el nostre grup a la batalla, lluitar colze a colze amb ells i hem d'alliberar un nou món de terribles piglins que l'han esclavitzat.
Doncs un joc multiplataforma, un joc cada mes de Minecraft, vull dir, només amb això ja es ven, eh?
Sí, bàsicament, diguem que els més petits de la casa, per dir-ho així, el disfruten molt.
Doncs joc que, com diem, és multiplataforma fins al punt de que també el tenim per a Nintendo, que a vegades és la gran oblidada. Una altra proposta, Disney Speedstorm. També n'havíem parlat d'aquest, eh?
Sí, us vam explicar que és un joc de conducció, o no direm que és una còpia del Mario Kart, però quasi, i bàsicament és com un Mario Kart, però basat en tots els personatges de Disney.
El contrapunt, el Mario el tenim només a tots els dispositius que siguin de Nintendo. Doncs què fem ara la resta de mortals que vulguem jugar un joc amb aquest sabor? Doncs podem jugar amb el sabor de Disney.
Sí, per tant podrem jugar amb jocs com el Mickey, el Goofy, el Donald, etc.
Doncs tots aquests personatges. Allà tenim el Mario i el Luigi, i la Peach i totes aquestes, i aquí tindrem doncs els mítics de tota la vida de Disney.
Un joc molt divertit.
Divertit, eh? Un joc
multiplataforma.
Multiplataforma, familiar, que per molt que sigui de Disney, ha sortit per a PlayStation, ha sortit per Xbox, o sigui, el tenim per a diverses plataformes. Següent proposta, Horizon Forbidden West.
Sí, bàsicament és una nova expansió de l'Horizon Forbidden i ens parla pues, de l'expansió aquesta, Burning Shores. Bàsicament podem anar encara amb aquesta nova aventura de l'Horizon, més a l'oest, amb el seu nou contingut descargable, que podrem viure noves aventures al sud de les terres del clan de Tenak, on diversos mil·lennis, erupcions volcàniques i de violenta activitat sísmica han transformat en totalment unes ruïnes la ciutat de Los Angeles, i bàsicament és un arxipèlag, un conjunt d'illes.
Doncs un altre nou terreny per a explorar, que podran explorar per això els que tinguin PlayStation, eh? I ara, Jordi, com a gran titular, veig aquí el superjoc de la setmana. Explica'm això del superjoc.
Sí, bàsicament cada setmana us intentarem presentar de tots els jocs que us presentem i que ja podeu disfrutar de la setmana el que nosaltres considerem el superjoc.
O sigui, aquest és el que, si esteu una mica indecisos, aquest és el que heu de triar, eh?
Aquest és el que us recomanem. I bàsicament el Dead Island 2 és un joc que és la seqüela, és la segona entrega, i us explicarem una mica de què va, perquè és un joc que pensem que és molt bo.
Doncs, a veure, Jordi, explica'ns justament d'això, de què va i per què és tan bo.
Sí, bàsicament és un joc que s'ha pres molt ràpid la seva temàtica, i quan tothom el donava per mort, diguem que s'ha aixecat de la tomba després de 9 anys d'haver sortit de la primera entrega, i ja tenim aquí la seqüela.
Doncs amb 9 anys ho hauran fet bé, suposo, eh?
Sí, realment és un joc espectacular. El Dead Island 2 és una experiència d'acció de món obert feta per la companyia d'Ambusters Studios, l'estudi britànic conegut per jocs tan populars com el Homefront Revolution i molts altres. Després de diversos canvis i alguns anys d'espera, la reeixida llicència torna amb una aventura en primera persona, amb un shooter, com hem dit, món obert, i barreja el que és el terror, l'humor, el gore i els zombis. Tot amb una combinació explosiva que està molt ben aconseguida.
Mm-hmm. Doncs veiem que ens portaran fins a Los Angeles, tot i que no Los Angeles com el tenim imaginat. Eh?
Sí, recorrerem la ciutat de Los Angeles amb una versió que n'anomenen GLA, i bàsicament és nosaltres aquí podrem controlar fins a 6 personatges i tots tenen una maledicció en comú. Han sigut tots infectats amb els virus que afecten els zombis, però no es transformen i, per tant, han adoptat els seus superpoders. I d'aquesta manera es podran enfrontar als zombis.
Mm-hmm. Doncs aquesta és la nostra missió. Tenim, és una part positiva, no? És aquella del vampir que no li afecta el sol, no? Doncs,
sí, com el Blade, no?
Sí, doncs aquí seríem una espècie de zombis que no som zombis com a tal, sinó que puguem lluitar contra ells, i a més amb un món obert. Sí que estem limitats a Los Angeles, però imagineu que pugueu anar cap a qualsevol lloc amb un mapa extensíssim.
Sí, és extensíssim. Per tant, preparem-nos per convertir-nos en matazombis. Un joc espectacular que ja tenim disponible, ja està per a PC, PlayStation 5 i 4 i totes les Xbox.
Doncs ja ho sabeu, si voleu jugar, us recomanem aquesta setmana fer-vos amb el Dead Island 2. I un dels que possiblement també serà superjoc de la setmana properament és un altre que es vendrà només pel nom que porta darrere, ja és que és Star Wars Jedi.
Sí, s'anomena Star Wars Jedi Survivor. Bàsicament una nova aventura de Star Wars i molt centrada en els Jedi. Si heu pogut jugar amb l'anterior entrega, que va ser un èxit total, doncs, bueno, podrem disfrutar també d'aquest joc fet per Realm Spam Entertainment sota l'edició d'Electronic Arts, i que bàsicament es tracta d'un videojoc d'acció i aventura narratiu ambientat 5 anys després dels esdeveniments del títol precedent de Star Wars. I, evidentment, està centrat, com diem, amb els Jedi. Ens haurem de sobreviure, bàsicament...
Bueno, serem un dels últims Jedi de la galàxia, no? I hem d'espavilar-nos.
Serem uns dels últims Jedi, i amb aquestes aventures d'acció haurem de disfrutar d'això, de l'Star Wars Jedi.
Doncs, de totes maneres, veiem que respecte a la versió anterior diu que ens han millorat certes coses, com el combat, hi ha més habilitats, i de fet hi ha un maneres de fer créixer la connexió amb la força. Ja sabeu tot això de lo important que és la força.
Sí, la força dintre del món dels Jedi. Per tant, bueno, podrem explorar nous mons, vells mons de l'IP de Lucasfilm i traure tots els nostres poders i ocults de Jedi.
Uh-huh. Jordi, un joc que encara no tenim disponible, tindrem disponible per això a finals d'aquest mes mateix, o sigui, sí. Està aquí mateix i, a més, el tindrem disponible a totes les plataformes, menys la de Nintendo, o sigui que també benvinguda per tots. I amb això, sí, arribem al final del programa. Hem parlat de videojocs, hem parlat d'intel·ligència artificial, hem parlat de moltes coses i també hem de parlar d'un concurs.
Sí, tenim un concurs. Recordem que donem 50 euros per comprar a Comsa Online i s'acaba aquest mes d'abril.
Doncs el que hem de fer és endevinar, perquè, bueno, el podeu endevinar o realment el podeu googlejar o binguejar, perquè potser haurem de refer el diccionari ara, i saber quin grup criminal va atacar l'Hospital Clínic de Barcelona. Busquem el nom concret i, com sempre, com que són bona gent, bones persones, us han proposat quatre opcions.
Sí, reconeixem que aquesta setmana, bueno, aquest mes la pregunta no és excessivament fàcil,
Bueno, de totes maneres, Jordi, amb les quatre opcions ja ens podem fer una mica la idea de que alguna potser no, a veure, que algú ens sonarà,
Sí, recordem la pregunta, quin és el nom del grup criminal que va atacar l'Hospital Clínic de Barcelona?
Les opcions que tenim són Ransom House, la segona opció seria Anonymous, la tercera seria Global Hell i la quarta, Tar and Dishan.
Sí, us donarem una pista. Aquest cop tots són grups hackers bons. És a dir, no hi ha cap que sigui inverosímil.
Mm-hmm.
Home, per tant, no és fàcil.
No és fàcil. Jo us hem de dir que tots existeixen i alguns a vegades van de més bons, altres directament mai han anat de bons. És dels que mai han anat de bons, dels que mai s'han volgut tirar a l'esquena de que ells fan coses bones.
Sí, sí.
O sigui que ja us estem donant una primera pista. De totes maneres, no sé si li aclarirà molt a la gent. Em sembla que aquí... El qui no hagi estat al cas, qui no sigui una mica oient fidel del nostre programa, haurà de buscar-ho per internet.
Bueno, si no, li pregunteu al Bing Chat.
Sí, també és
una altra opció. GPT.
Uh-huh. Doncs amb això, ara sí, Jordi, hem arribat al final del programa, hem consumit tot el temps que teníem preparat per avui i tots els continguts que teníem preparats per avui, que no han estat pocs. Ens trobem la setmana que ve. Que tingut tots molt bon Sant Jordi. Recordem que la setmana que ve, Jordi, és la prèvia a la fira, ja, o sigui que parlarem d'algunes d'aquestes novetats que hi ha a la fira.
Sí, us parlarem del que us explicarem sobretot a la fira.
Uh-huh. No ens fas una avançada, ens deixaràs una incògnita ara.
Bueno, clar, sobretot parlarem del tema del kit digital, que és una cosa que, bueno, tots els autònoms, petites empreses poden aprofitar i els hi pot sortir una web gratis, una tenda online gratis i, per tant, bueno, és una bona opció.
Doncs si en voleu saber més, el dimecres que ve us ho explicarem amb una mica més de detall i si encara us heu quedat amb més ganes, doncs a la Fira Balaguer, Comsa Online tindrà estant aquest any i allí us ho explicaran i fins i tot us ho posaran en marxa, si us fa falta, perquè
sí,
recordem
sí.
Que és una cosa que és gratuïta i la paraula gratis sempre agrada.
Sí, és gratuïta, s'ha d'aprofitar abans que s'acabo i, bueno, simplement això.
No és gratuïta perquè fem així, ja ve d'uns fons europeus, això,
sí,
ara
sí,
no
sí.
Us penseu tampoc que
aquí sigui, ningú no, regala res,
sí,
no?
Sí. Doncs Jordi, ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.